Beckel, especialistes en energia solar per l'autoconsum, t'ofereix CRIMS. Posarem llum a la foscor.
Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
Barcelona, 1 de març del 1981. És diumenge i hi ha hagut partit al Camp Nou. El Barça ha acabat guanyant l'Hèrcules per 6-0. Enrique Castro Quini, el davanter centre culer, ha fet 3 dels 6 gols de l'equip. Acabat el partit, marxa ràpid de l'estadi perquè ha d'anar a recollir la dona i els fills a l'aeroport. Però a l'aeroport no s'hi presenta. La dona pensa que se n'ha oblidat i agafa un taxi convençuda que se'l trobaran a casa. Quan finalment hi arriben i veuen que no hi és, la Mari Nieves, la dona, truca a companys d'equip i directius, fins i tot el president del Barça, Josep Lluís Núñez. Ningú en sap res des que ha sortit de l'estadi. Aquella mateixa matinada denuncien la seva desaparició a la policia. Què li ha passat a Quini?
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Imagineu-vos que avui algú segreste Messi o Luis Suárez quan jugava al Barça. No puc posar d'exemple el Memphis Depay perquè encara no ha fet gran cosa i li queda molts quilòmetres per córrer i molts gols per fer per comparar-se amb el mític Enrique Castro Quini. Qui es va atrevir a segrestar el jugador més important del Barça i pitxitxi de la Lliga? És atreviment, bona organització, inconsciència, gana, ànim de notorietat política? Tot el que us explicarem va passar a principis dels 80, poc després del cop d'estat militar, enmig d'un clima de molta tensió per terrorisme i amb una Espanya que encara no havia sortit d'un pou econòmic que tenia molta gent a l'atur. Els segrestadors truquen a la família cada dia a les 12 en punt i xerren minuts i minuts, sense por a que la trucada sigui localitzada. Tanta seguretat tenen en la seva organització? I la policia, què fa per descobrir els segrestadors i alliberar el màxim golejador de la Lliga? O ja li està bé perquè és del Barça i així afavoreixen els equips de Madrid? Fora conyes. Ara expliquem què va passar aquells 25 dies de març de 1981. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
Pel cas que expliquem avui, ens hem de situar el dia 1 de març del 1981. No havia passat ni una setmana del 23 de febrer, el 23F, amb l'intent de cop d'estat militar del tinent coronel Tejero entrant a trets al Congrés dels Diputats de Madrid. Els autors d'aquell cop d'estat el van justificar, en certa manera, perquè la banda terrorista ETA estava cometent més atemptats que mai. També existien els Grapo, una altra banda terrorista, antifeixista, que tenia molt enfadats els extremistes de dreta i els cossos policials i militars. Uns i altres, ETA i Grapo, organitzaven atemptats i segrestos. La tarda del diumenge 1 de març, el Barça juga contra l'Hèrcules d'Alacant al Camp Nou. És un partit important perquè s'acosta ja l'últim tram de la Lliga i el Barça va segon, a 2 punts del líder, l'Atlètic de Madrid. Els blaugranes no fallen i guanyen per 6-0. aquell partit destaca un jugador que al Sergi Cutillas i a mi i a molta gent, tu els no ho sé encara, Albert, perquè em sembla que devia ser molt jove, però el Sergi a mi mos agradava molt. Quini va fer 3 gols, un hat-trick.
El Barça s'ha picat ràpidament, remata Quini, gol, 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 gol! L'àrbitre dona gol, ha marcat Quini, ha marcat Quini, ha marcat Quini! Ha aconseguit el segon gol del Barça. Quini, 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 Quini.
Hola, Albert Mercader, qui era Quini?
Hola, Carles. Enrique Castro, Quini, a qui també anomenaven El Brujo, era el davanter centre i número 9 del Barça que entrenava Elenio Herrera. Tenia 31 anys i el Barça l'havia fitxat aquella mateixa temporada de l'Sporting de Gijón, el club on havia jugat tota la vida, per 82 milions de pessetes. Una xifra descomunal en aquella època. Però eren molts els que pensaven que Quini els valia i havia fet bona aquella frase que uns quants anys més tard acabaria fent fortuna. Era un futbolista de rendiment immediat. Aquella temporada ja portava marcats 18 gols i era el Pichichi, és a dir, el màxim golejador de la competició. Era el futbolista del moment i el principal protagonista que el Barça continués tenint opció a guanyar la Lliga i la Copa.
Acabat el partit, Quini era el més buscat per a les felicitacions. Ell, però, no s'hi va entretenir gaire. Es va dutxar i va abandonar ràpid el vestidor. El club havia organitzat un sopar per després del partit, però ell va excusar la seva presència perquè aquell vespre la seva dona, la Mari Nieves, i els seus dos fills arribaven d'Astúries i els havia d'anar a recollir a l'aeroport. Tots van veure marxar Quini del Camp Nou. La família va aterrar a l'hora prevista, van baixar de l'avió i van sortir a la terminal convençuts que el pare i marit els estava esperant. Sempre era molt complidor amb la família, però Quini no apareixia. Al cap d'una hora d'esperar-lo, van agafar un taxi perquè els portés al seu pis, a la Gran Via de Carles III de Barcelona. La Mari Nieves pensava que el més probable era que Quini, després d'un partit tan intens, s'hagués oblidat que els havia de recollir, o fins i tot que s'hagués quedat adormit, cansat del partit, i que se'l trobarien a casa. Quan hi van entrar, van veure que al rebedor hi havia la bossa d'esport que feia servir els dies de partit. Al menjador hi havia un tros de pastís de poma sobre la taula i el vídeo estava en marxa gravant el programa Estudio Estadio a la 2. Però ell no hi era. La Mari Nieves va començar a posar-se nerviosa i va trucar a casa d'Alexanko, el millor amic de Quini al vestidor del Barça. Com que l'Alexanko li va dir que no en havia sabut res de què havia passat després de sortir de l'estadi, va trucar també al portaveu del club i fins i tot a Josep Lluís Núñez, el president, que tampoc no en sabia res. La Mari Nieves no hi sabia trobar cap explicació. El seu marit era una persona molt responsable que no havia fallat mai a un compromís amb la família. A més, era molt casolà i familiar. No feia gens, per ell, marxar sense avisar i sense deixar cap nota ni res. Per això, molt angoixada, aquella mateixa matinada va trucar a la policia per denunciar que Quini havia desaparegut. A la comissaria de la Policia Nacional de Via Laietana s'activen totes les alarmes. Acabaven de denunciar la desaparició del davanter centre del Barça, el futbolista del moment. Allí hi havia destinat el Juan Martínez, actualment comissari jubilat, que ens recorda els seus inicis a Barcelona.
Yo llegué sobre el año 72-73, aproximadamente, cuando llegué a Barcelona, muy joven, de 20 años, me destinaron a una comisaría de barrio que se llamaba Colblanc. Curiosamente, estaba en una plaza que se llamaba la Plaza del Caudillo. Y cuando yo llegué a la comisaría, ya primero me advirtieron y me iban a hacer expediente por llevar una corbata roja. Yo de política jamás he entendido ni he querido entender. Ya el jefe me dijo, a usted, por ser el primer día, no le hago expediente porque ese color no se estila. O sea, imagínese la entrada. Ya cuando me pregunta el jefe de la dependencia, ¿dónde quiere estar usted? Digo, yo en la calle para coger delincuentes. Dice, usted irá al carnet de identidad para que no me complique la vida. Ese fueron mis inicios.
Amb el temps, però, el Juan havia aconseguit fer-se un lloc en un dels grups amb més activitat en aquella època a Barcelona, el Grupo de Atracos. És mentre està servint en aquesta unitat que li arriba l'avís de la desaparició del Quini.
Nosotros estábamos a lo nuestro, que era perseguir atracadores, investigar todo tipo de crímenes que había en torno a los atracos. Entonces el jefe del grupo nos dijo, todos reunidos que vamos a cambiar de chic. Cuando nos reunió, nos dijo, acaban de secuestrar a una persona un futbolista y nosotros somos los encargados de la investigación. Nos sorprendió a todos porque, claro, nosotros, nuestra especialidad era los atracos, no los secuestros, aunque algunos de los componentes del grupo ya habíamos participado en secuestros de Barcelona con resultado luctuoso, y entonces se nos encomendó que fuéramos nosotros.
Tot i que el Juan parle ja de segrest, la realitat és que en aquell precís moment l'únic que se sap de Quini és que ha desaparegut. Encara no hi ha cap pista que apunti a un segrest, però que un futbolista famós desaparegui així com així, sense dir res a ningú, de seguida dona peu a pensar que el podrien haver raptat.
Sobretot perquè els segrestos eren un element més del paisatge quotidià del moment. Eren una pràctica habitual d'ETA i no era estrany que s'hi apuntessin també malfactors comuns per intentar aconseguir diners de manera ràpida. El que sí que era novetat, però, és que l'objectiu fos un futbolista de primeríssim nivell. Només hi havia un precedent, però a Venezuela, i de feia gairebé 20 anys, quan uns guerrillers de les Forces Armades d'Alliberament Nacional havien segrestat el davanter Alfredo Di Stéfano, llavors jugador del Madrid, aprofitant una gira de l'equip blanc pel país. L'objectiu era cridar l'atenció internacional sobre la situació política del país.
Tot i la falta de precedents, els investigadors pensen que el segrest del jugador és la hipòtesi més probable i posen en marxa l'operatiu policial.
Lo primero de todo en un secuestro es control total de la situación al entorno de Quini. Control de la familia, control del edificio, control de los alrededores. Y lógicamente lo primero que hicimos fue la intervención telefónica, metidas todas en el circuito que antiguamente se llamaba de llamadas maliciosas, de todo lo que podía estar alrededor del entorno de Quini.
Si la hipòtesi és correcta, confien que més aviat que tard els segrestadors es posaran en contacte amb la família. Demanen a la Mari Nieves que sempre hi hagi algú a casa per si sona el telèfon. Davant l'absència d'indicis ni de pistes de cap mena, en un primer moment ho fien tot a aquesta opció.
Hombre, la verdad que en esos momentos el abanico de posibilidades o de hipótesis está totalmente abierto. Hasta que no tuviéramos el primer contacto con los posibles secuestradores, no podíamos saber quiénes eran los autores, qué ideas políticas podían tener, qué buscaban.
L'endemà, la notícia ja ha saltat a la premsa. Tots els diaris obren edició amb el segrest del número 9 del Barça. A La Vanguardia s'hi pot llegir a tota portada Quini secuestrado. Dos hipòtesis, mòbil político o mafioso.
Aquestes són les dues opcions que es plantegen els investigadors. S'imaginen dos possibles perfils. O que sigui un segrest per captar l'atenció, amb un objectiu polític, i aquí pensen en ETA o fins i tot en els Grapo, o que sigui obra d'una xarxa de crim organitzat, i més concretament, alguna màfia internacional. De fet, en aquell moment, la policia creu que Espanya és un país massa caòtic perquè hi pugui haver crim organitzat nacional.
Aviat surten de dubtes. El dia 3 de març a les 8 del vespre, 48 hores després de la desaparició de Quini, algú truca a casa seva. Despenja el telèfon la Mari Nieves, la seva dona. La trucada es grava de manera automàtica als aparells de la policia que tenen punxada la connexió. El que sentireu és la trucada real que es va produir i que va enregistrar la policia i després va reproduir Barcelona Televisió.
Favor, casa de Enrique Castro. Tenemos 10 millones de pesetas. Pones 5 en billetes usados y de distintas series. Te han ofrecido 5 millones de billetes usados. En billetes de 5.000, por favor. Déjalo preparado, señor, y yo le diré cuánto me los tiene que dar. Mañana a las 12 del mediodía, vale, quiero hablar con usted y con el señor Núñez, el presidente del Barcelona. ¿Me ha entendido?
En el momento en que cogió el teléfono Mari Nieves y la persona que se puso al teléfono, la que hizo de interlocutor con la mujer de Quini, pues ya automáticamente supimos que lo tenían y supimos que no era una organización política, sino una organización que lo único que buscaban era una rentabilidad económica. Nos quedamos bastante más tranquilos, descartamos bandas terroristas, por decirlo de alguna manera, nos centramos en delincuencia organizada y a partir de ese momento nos movilizamos en todos los sentidos.
Els investigadors estan convençuts que els serà més fàcil tractar amb delinqüents comuns perquè l'únic que busquen són diners. Però la família i l'entorn del jugador no són tan optimistes. El missatge ha estat clar. O aconsegueixen 100 milions de pessetes o el mataran. I ells no tenen aquesta quantitat de diners. Els investigadors, però, intenten tranquil·litzar la família. L'objectiu és trobar els delinqüents i detenir-los sense pagar cap rescat. El primer pas és mirar de recollir la màxima informació possible sobre qui el pot tenir retingut. I aquí, la via més ràpida són les comunicacions que facin amb la família. La consigna per a la Mari Nieves és clara. Ha d'intentar allargar al màxim possible les properes trucades dels segrestadors per intentar que cometin algun error. Paral·lelament, els investigadors es posen a treballar també al carrer per veure si algú pot aportar alguna informació.
Se planificó el peinar toda Barcelona, el trabajar con los ciudadanos próximos a la vivienda de Quini, preguntar a todas las personas que podían haber visto. En aquella época los medios técnicos de los bancos, de los locales y todo eso, no existían cámaras ni filmaciones. Y a ver si de ahí podíamos tener una pista. Contactamos todos los informadores que teníamos, los que eran delincuentes, y nadie fue capaz de decirnos absolutamente nada.
Cap pista. La policia encara no sap del cert si l'home que ha trucat és un dels segrestadors. Necessiten alguna garantia que aquesta persona realment té retingut al futbolista.
Porque muchos secuestros, nosotros que hemos tenido experiencia, siempre había otras personas que se han metido en medio para aprovecharse de la situación.
L'endemà, ben puntual, a les 12 del migdia, el suposat segrestador torna a trucar. La Mari Nieves ja sap què li ha de dir. Vol una prova que realment té segrestat al seu marit.
Se recibe llamada, se dicen somos los que tenemos a Quini y le damos una prueba de que somos de ellos y vayan a recoger esta prueba a un establecimiento.
Els segrestadors van marejant la família, fent-los anar a diferents llocs de Barcelona. Escoltem un altre dels talls.
En la calle Riera Blanca hay un snack bar que se llama Lidia. Está solo unos 5 minutos de camino de su casa. En el bate de caballeros hay un agujero en el techo y en él hay una carta de Enrique para su esposa.
Els segrestadors també deixen una cinta de casset amb la veu del davanter blaugrana gravada. És als lavabos del Bowling Pedralbes, un establiment recreatiu que encara està obert a dia d'avui, just a tocar del Camp Nou.
Recogimos la prueba y efectivamente supimos que estas personas, el que había llamado por teléfono, eran los que estaban detrás del secuestro.
Ara ja no hi ha cap dubte que els que s'han posat en contacte amb la família tenen a Quini segrestat i demanen un rescat de 100 milions de pessetes. Si no, el mataran. La policia ha de prendre una decisió. Hi ha alguna opció real d'alliberar-lo? O val més pagar els diners i no posar en risc la vida del futbolista?
Aquí cal tenir en compte que, tot i que Quini és l'estrella futbolística del moment, som als anys 80 i les coses no eren com ara. La família del jugador no té una quantitat tan gran de diners. Si opten pel rescat, doncs, el primer gran obstacle és reunir aquest dineral. A més, tampoc poden tenir cap garantia que un cop els segrestadors rebin els diners, no l'acabin matant igualment, perquè no pugui explicar res que els incrimini. De fet, la policia pensa que aquest seria l'escenari més probable. Tenint en compte tot això, defineixen una estratègia. Prepararan el pagament, però només com a esquer. L'objectiu real serà detenir-los durant el procés de transacció.
A més, la policia té l'esperança que cometin algun error que els permeti identificar-los. De moment, l'única via de contacte amb ells són les trucades. Dos agents de policia s'instal·len a viure a casa del Quini. S'estaran les 24 hores del dia amb la Mari Nieves. Paral·lelament, es continua en la investigació al carrer.
Secuestraron un jugador como Quini, que era la élite en ese momento, el Pichichi en ese momento, pues eso llama muchísimo la atención. Los periódicos en primera página hablan del secuestro, las llamadas a la jefatura y a la policía en general eran abrumadoras, las pistas que nos daban eran bestiales, hasta los videntes trataban de colaborar, los propios delincuentes colaboraban, porque claro, íbamos haciendo registros en montones de sitios como consecuencia de las informaciones que íbamos realizando. Llegamos a registrar varias viviendas en Castelldefels, en la montaña, en Barcelona registramos algunas. Todas las informaciones que recibíamos, absolutamente todas se comprobaban.
Però cap donava fruit, de moment. Passen els dies i el que sí que fructifica és l'estratègia amb la Mari Nieves. Els segrestadors segueixen trucant cada dia a la mateixa hora. La veu no és fàcil d'identificar, però pel llenguatge que utilitza i la manera de parlar, creuen que sempre és la mateixa persona. Demana parlar amb la dona de Quini, s'interessa per com està, li explica com està el seu marit i, a més, no té cap pressa per tallar les converses. Alguna s'acaba allargant fins a 20 minuts. Això inspira una idea als investigadors.
Què hicimos? Bueno, pues aparte de los trabajos paralelos que eran infinitos, lo que hicimos fue un inspector junto con un técnico de Telefónica intentábamos localizar la procedencia de la llamada. Algunas de ellas se localizaron en el entorno de Barcelona, es decir, que el individuo se metía en una cabina, porque en aquella época los móviles y demás medios técnicos no existían, se metía en una cabina y llamaba a las 12 en punto a Mari Nieves, la mujer de Quini. ¿Qué fue lo que hicimos? controlar totes les cabines telefòniques.
L'opció que han planificat és ambiciosa, perquè requereix mobilitzar molts efectius, però que sempre truqui a les 12 en punt facilita una mica les coses i creuen que amb una mica de sort els pot portar a detenir els segrestadors.
Aquells dies, agents de policia de tot l'estat es desplacen a Barcelona. L'objectiu és controlar totes les cabines de telèfon de la ciutat i els voltants. Es divideixen el territori per sectors i cada parella d'agents té un recorregut definit per controlar 3 o 4 cabines properes. Les 12 del migdia, l'hora habitual de la trucada, és el moment clau per arrencar l'operació. Estan convençuts que podran agafar infraganti el segrestador.
Yo me acuerdo que iba en una moto, iba conduciendo la moto y mi paquete iba, íbamos cabina por cabina, teníamos ya recorrido, planificado las cabinas que existían en la ciudad y en los alrededores, colaboraban todas las comisarias. Y entonces teníamos una clave. En el piso, en cuanto llamaba el secuestrador y hablaba con la familia de Kini, desde la emisora policial, la clave era el pájaro está en la jaula. ¿Qué significaba? Que en ese momento se desplegaba toda la policía de Barcelona, de los alrededores de las comisarías, cabina por cabina, a ver quién estaba hablando. Si la cabina estaba vacía, sin problemas. Si había una persona mayor, sin problemas, porque ya a él le habíamos hecho una composición de idea, persona, varón, unos 30 años. Todo lo que no se acercara a esas circunstancias, lo descartábamos. Pero cuando había alguien de esas características, entrábamos en la cabina y le quitábamos el teléfono. Veíamos, policía, déjenos con el teléfono. Veíamos que no era Marinieve la interlocutora y lo dejábamos. Al hombre, lógicamente, le pegaba más de un susto. Y todos los días.
Com explica el comissari Martínez, l'operació Cabines Telefòniques es repeteix uns quants dies més. De fet, fins que un dels agents que participa a l'operació parle més del compte i l'estratègia acaba arribant a orelles de la premsa. L'endemà, alguns diaris informen sobre l'operació El pájaro está en la jaula, que està fent la policia per atrapar els segrestadors. Conscients que qui sigui que fa les trucades ja deu estar en el cas, decideixen donar l'operació per acabada. Han fracassat. De fet, a partir d'aquest moment, les trucades ja no es localitzen a Barcelona. Entre les que es poden rastrejar, n'hi ha que fins i tot es fan des d'Andorra o de França. El segrest del jugador estrella del Barça i de la Lliga no és un motiu de prou pes perquè s'aturi la competició. Els jugadors blaugranes ho estan passant molt malament i arriben a amenaçar amb un motí si no se suspèn la Lliga. A més de patir pel company, molt estimat al vestidor, estan atemorits que hi pugui haver un efecte crida i ells o els seus familiars també puguin ser víctimes d'un segrest. De fet, aquella setmana un dels jugadors, Alan Simonsen, arriba tard a un entrenament i al club s'activen totes les alarmes, amb avís inclòs a la policia, per si també l'han segrestat a ell. Per sort, només s'havia adormit. El cas és que la Lliga ordena que els partits s'han de seguir jugant amb normalitat, inclosos els del Barça. El 8 de març, una setmana després del segrest, els companys de Kini tornen a saltar un terreny de joc. És a l'estadi Vicente Calderón per enfrontar-se al líder, l'Atlètic de Madrid. Un partit clau. Els blaugranes, minvats futbolísticament i anímicament, perden per 1-0. Això sí, aquella nit més de 5.000 aficionats els esperen a l'aeroport com quan se celebra un títol. És una gran mostra d'afecte dels aficionats i un crit destaca per sobre de la resta. Kini Llibertat.
I'm ready, my lord.
Crims. Amb Carles Porta.
Fracassada l'operació de les cabines de telèfon, quan ja fa més d'una setmana del segrest, preocupats per les condicions en què deuen tenir segrestat el futbolista, els investigadors opten per agilitzar l'entrega dels diners. Fins i tot, si cal, en unes condicions que no els garanteixin que arribin a detenir-los. Ara bé, el primer escull és reunir aquell dineral. Recordeu que demanen 100 milions de pessetes. Després d'alguns estira i arronses entre el club i la família sobre a qui li correspon aportar aquests diners, apareixen informacions a la premsa en què se suggereix que el president del Barça, Josep Lluís Núñez, fa el ronso amb el pagament o fins i tot que vol regatejar la xifra amb els segrestadors. Núñez s'indigna i talla totes les especulacions. Finalment, és ell mateix qui se'n va a l'oficina de Bankinter i retira 100 milions de pessetes, el que avui serien uns 600.000 euros. i els retira del compte corrent del club. S'ha de tenir en compte que és una xifra de diners molt elevada, fins i tot per a un club com el Barça. Bueno, avui, que estan sense un duro, déu-n'hi-do, però en aquells moments era una xifra molt alta. Però per fer-nos-en una idea, l'estiu anterior s'havien pagat 82 milions per fitxar el Quini de l'Sporting, i en aquells moments, a principis dels 80, ja havia sigut l'operació més cara de la història del futbol espanyol. Però Núñez treu els diners i els porta, entaforats en una bossa d'esport, fins a casa del jugador. Allí els guarden en un dels lavabos que té pany amb clau. Els policies que s'han instal·lat al pis seran els encarregats de custodiar-los. Ara que ja tenen els diners a la mà, cal posar-se d'acord per fer l'intercanvi.
Quan l'endemà els segrestadors tornen a trucar i la família els pregunta com els han de fer arribar els diners, no saben què respondre. Ni tan sols hi havien pensat. Improvisen i exigeixen que sigui el capità del Barça, Alex Sanko, qui s'encarregui de l'entrega. Demanen que l'endemà estigui preparat amb un vehicle i els diners i diuen que a les 12, com sempre, tornaran a trucar per donar-li la informació exacta d'on ha d'anar. Insisteixen, sobretot, que no avisin a la policia. Si ho fan, Quini és home mort.
Tot i l'advertència, els investigadors creuen que no poden desaprofitar una oportunitat com aquella per atrapar-los. Dissenyen un dispositiu de seguiment discret per acompanyar Alex Sanko en l'entrega. L'objectiu és ser-hi a prop si cometen algun error que permeti detenir-los. L'endemà, la trucada repeteix puntual a les 12. Alex Sanko ha d'anar amb els diners a l'Hotel Park, just davant de l'estació de França de Barcelona. Allà, a la recepció, rebrà una altra trucada que li indicarà com fer l'entrega.
Fue a ese sitio, ahí recibía una llamada, iba a otro sitio. Ahí estaba yo ya con mi compañero en una furgoneta haciendo vigilancia. Y de ahí lo mandan a la Junquera. En la Junquera, en un área de servicio, esperaría otra llamada.
La comitiva se'n va fins a l'àrea de servei de la Junquera. Allí s'hi espera una estona fins que li passen el telèfon. Algú ha trucat preguntant per ell. Li indiquen que ha de creuar la frontera. L'entrega es farà en territori francès. Quan Alex Sanko, que està en tot moment en contacte amb la policia, informa als agents de la instrucció que acaba de rebre, li ordenen que s'aturi. No volen traspassar a territori francès.
Con Francia la relación no era buena. Imagínese entrar policías armado, un jugador del Barça con 100 millones, o sea que podía morir toda la cárcel.
Obliguen Alex Sanko a fer mitja volta i tornen tots cap a Barcelona. L'intercanvi també ha fracassat. És el dia 15 de març de 1981 i ja fa 15 dies que Quini està segrestat. Aquell diumenge el Barça torna a tenir partit i torna a perdre, aquesta vegada per 0-2 davant la Unió Deportiva Salamanca, a casa. L'endemà, com cada dia, els segrestadors tornen a trucar a la Mari Nieves. Aquesta vegada, però, el to és diferent. Estan molt enfadats i els acusen d'haver intentat enganyar-los. Aquest és un fragment real d'aquella trucada.
Esto que habrá tragedia, señora. Si la policía o algún medio de investigación meten a ese siniestro, le advierto, señora, que su marido se lo entregaremos en partículas como bolso que se venden por las tiendas. ¿Me ha comprendido? Se lo entregaremos por partes. 100 millones. Juega con nosotros. No jueguen con nosotros. Escúcheme, si hacen lo que le decimos, todo acabará bien. Esté segura. Sobre todo, no jueguen.
El canvi de to i les amenaces deixen tothom intranquil. Els investigadors se les prenen seriosament i creuen que el millor és no dilatar més l'entrega dels diners. No es volen ni imaginar el daltabaix social que hi hauria si acaben matant el jugador i el fracàs policial que suposaria. Acceptaran les exigències dels segrestadors i pagaran el rescat que demanen.
Entonces incluso nosotros le aportamos posibilidad de entregar dinero. En otros temas que hemos tenido en Barcelona, hemos llegado a tirar dinero de un avión, de una avioneta, hemos llegado a tirar el dinero de un tren en marcha, al mar. Ese abanico de posibilidades de entrega de dinero se la estábamos ofreciendo.
Els segrestadors, però, desconfien. No acaben de veure clara cap de les opcions d'entrega que els proposen. Després de l'intent fallit amb Alex Sanko, no es refien que la policia no vulgui tornar a aprofitar el moment de l'intercanvi per detenir-los. L'estirallarronça s'allarga un parell de dies, fins que al pis del Quini, que s'ha convertit en el centre d'operacions i el lloc de trobada de policies, familiars, amics i companys d'equip del jugador, a algú se li encén la bombeta.
Entonces alguien sugirió la posibilidad de entregarlo en un sitio inaccesible en esos momentos que era Suiza.
Se'ls proposaria una solució, utilitzar un banc suís com a intermediari. Els segrestadors només haurien d'obrir-hi un compte, de manera anònima, cosa que els bancs del país helvètic permetien, i la família faria una transferència dels diners al número de compte indicat. A partir d'aquest moment, ells podrien anar a retirar-los de manera anònima. Ningú els demanaria res, perquè la banca suïssa garantia el secret bancari dels seus clients. Per tant, per ells era una via segura.
Ja veurem si realment és una via tan segura com la pinten. El Barça s'encarrega dels preparatius.
El Barça, como lógicamente una institución tan poderosa como el Barça, tenía relaciones comerciales con el mundo entero. Y en Ginebra o en Suiza tenía relaciones comerciales, lógicamente. Y el Barça nos dijo, allí no tenemos problema para depositar una cantidad de 100 millones, sin ningún problema. Entonces lo planificamos en ese sentido.
L'encarregat de fer la proposta als segrestadors torna a ser el capità blaugrana José Ramón Alexanco. La reben amb bons ulls. L'endemà tornen a trucar, ja amb instruccions sobre com fer l'ingrés. Demanen que es faci al Banc Crèdit Suís de Ginebra. Aquest que sentireu és José Ramón Alexanco acabant de negociar amb el segrestador.
El dinero, vosotros os es igual, ¿no? Lo más seguro que serán dólares. Oye, mira, es que yo te quería preguntar una cosa. Tú nos dijiste el crédito suizo, ¿no? De Ginebra. ¿Pero esto qué es, la central o alguna sucursal?
Crédito suizo Ginebra.
¿Eh?
Crédito suizo Ginebra.
Sí, pero es de la central. De la central.
Sí.
Vale.
No ho saben, però estan sent víctimes d'una trampa que els ha parat la policia. Al cap de 24 hores, els segrestadors comuniquen que ja han obert el compte i li dicten a Alexanco el número on s'han d'ingressar els 100 milions de pessetes. Paral·lelament, a Barcelona s'activa d'immediat el pla previst.
Tot i que la família i la policia ja tenien coll avall que pagarien el rescat, l'opció de Suïssa els ha obert una escletxa d'esperança per atrapar els segrestadors. El primer moviment que es fa és judicial. El magistrat que instrueix el cas tramita, amb un jutge suís, l'enviament d'una comissió rogatòria. És a dir, una delegació de policia espanyola amb permís per operar en territori suís. A més, a través del Ministeri d'Exteriors, es gestiona també un acord amb les autoritats suïsses perquè facilitin tota la informació de la persona que operi el compte corrent que els han indicat. Ho poden fer perquè just fa unes quantes setmanes es va aprovar la suspensió del secret bancari suís en cas que hi hagi indicis d'activitats delictives. El dimarts 24 de març, quan fa 23 dies que Quini està segrestat, dos policies espanyols aterren a Ginebra. Els acompanya el vicepresident del Barça, Nicolau Casaus. Ell serà l'encarregat de fer l'ingrés al banc. Amb una trampa, això sí, només hi dipositarà 5 dels 100 milions acordats. L'acord amb el banc és que quan algú demani retirar-los, li diran que per seguretat no és possible treure'ls tot de cop i que s'ha de fer en tongades de 5 milions com a màxim. Així, s'asseguraran que els segrestadors no puguin escapar-se amb els 100 milions del rescat.
L'endemà, 25 de març, el dia que en fa 24 que dura el segrest, a la trucada dels segrestadors de l'hora habitual ja els poden confirmar que els han fet l'ingrés de 100 milions al compte indicat. Poden anar a retirar-los i alliberar el jugador. A Ginebra, els agents espanyols i un desplegament de policia suïssa ja vigilen els voltants del banc. Aquella mateixa tarda, un jove vestit amb trajo arriba a les oficines i demana retirar 100 milions de pessetes del compte que ell mateix va obrir fa uns dies. Seguint les indicacions que ha rebut l'empleat, li diu que només poden ser 5 milions i, mentrestant, dona l'avís a la policia. Ja tenen identificada la persona que ha vingut a recollir els diners del rescat de Quini.
Se le siguió por parte de la policía suiza y por la parte de la policía española y entonces se esperó a que hiciera la llamada que nosotros, para nosotros era clave, que es llamar y decir, oye, tengo el dinero, todo arreglado, podéis hacer lo que creáis con Quini ya.
Aquest és un moment crucial. Serà el senyal que ha arribat l'hora d'executar la fase final del pla. Quan l'home avisi els seus còmplices que ja ha pogut accedir als diners, que estan tots dipositats al compte suís i que ja poden negociar l'alliberament del jugador. Si això passa, podran detenir l'home a Ginebra sense que la resta de segrestadors ho sàpigui i no posar en risc la vida del futbolista. L'esperada trucada, però, no es produeix. Tenen l'home vigilat i en cap moment s'atura a trucar. A més, s'adonen que se n'està anant directament a l'aeroport, amb el risc que voli fins a un altre país i que allí no el puguin detenir.
De Barcelona se dieron unas instrucciones. En cuanto haga la llamada, vigilancia muy estrecha y proceda a la detención cuando lo digamos. Si hubiera estado por los alrededores del banco de Ginebra, del hotel y todo eso, pues podíamos haber aguantado un poco más. Pero se fue directamente al aeropuerto para embarcarse y ahí ya se le detuvo.
Són les 6 de la tarda del dia 25. El primer que fan és identificar-lo. El detingut és Fernando Martín Pellejero. Per la veu, pensen que és la persona que han sentit per telèfon durant tot aquest temps, però ell nega que tingui res a veure amb cap segrest. Se l'emporten directament a dependències de la policia suïssa. Els policies espanyols són els encarregats d'interrogar-lo. Van contra rellotge perquè són conscients que si arriben notícies de la detenció a Espanya, la vida de Quini correrà un perill molt seriós.
Al principio niega todo, al principio se le pregunta por Quini, no quiere saber nada, se encierra en sí mismo, no hay forma de hacerle decir dónde está Quini, pero ya hubo un momento en que ya cuando pasaron el rato y le iban dando señas de todo lo que sabíamos, de todo lo que se había vigilado, de lo que había hecho, del dinero, de las conversaciones, se le puso incluso una grabación de su voz y ya uno de los compañeros dice, mira, te vamos a poner con Mari Nieves, hablas con ella y o nos dice dónde está Quini o te la ponemos. Y en ese momento ya se derrumbó, ya en ese momento nos dijo en dónde podíamos encontrar a Quini, que estaba encerrado.
A Barcelona, la policia ja està preparada i esperant les instruccions per sortir corrents cap al lloc que indiquin des de Ginebra. A les 8 del vespre, dues hores després de la detenció a l'aeroport de Ginebra, arriba l'esperada trucada. El detingut ha confessat que Quini està retingut en un taller del barri de Tenerías de Saragossa. El custodien dos segrestadors més. 18 inspectors dels grups Omega de la Policia Nacional s'embuteixen en 4 cotxes Seat 131 i surten disparats cap a la capital aragonesa. En dues hores, gairebé la meitat del que es triga habitualment es planten a Saragossa. El detingut els ha donat una adreça, el carrer Jerónimo Vicens, una zona de blocs de pisos alts d'obra vista amb àrees de vianants entremig. En una d'aquestes zones hi ha aparcada una furgoneta Mercedes DKB. Creuen que pot ser la dels segrestadors i li punxen les quatre rodes. El taller que busquen és als baixos del número 13. Tiren la porta a terra d'una puntada de peu.
Aquello fue como cuando entra un elefante en una cacharrería, ahí entramos todos, porque es que además en aquella época no teníamos ni Geo, ni Goe, ni nada, patada a la puerta como estábamos acostumbrados, y al sitio donde nos había dicho que era una bajada, una escalera. Un sótano que havia sido anteriormente una especie de taller o algo.
El primer policia que entre es troba de cara amb un jove que està fent una truita amb un fogonet de butà. Dos dels agents se li tiren a sobre i l'emmanillen. De Quini, però, ni rastre.
No veíamos a Quini. Quini estaba por ningún lado. Pero observamos una especie de construcción así como artificial dentro del taller, como si fuera un cubo o un dado, pero de grandes proporciones, 2 metros y pico, 2 metros de largo, y una escalerilla y una esquina. Y uno de los inspectores, viendo que no veíamos a Quini por ningún lado, el hombre aquel no se atrevía ni a hablar por el miedo que tenía, subió por la escalerita, vio una trampilla ahí bajo, y detrás de él subieron dos o tres, porque aquello era un zulo, no cabía más de 3 o 4, todos queríamos entrar, pero allí no había más que... Y entonces el primero que entró, un compañero Barriuso, que él se había agenciado un revólver al estilo de Harry el Sucio, y entró en el zulo, era tan pequeño, pero no lo veía. Pero veía un colchón que se movía. Claro, como nos faltaba un secuestrador, el compañero, el revólver lo llevaba en la mano. Y al ver el colchón que se movía, estiraba el colchón y al final te mueva, hasta que vio que era Quini.
El futbolista està sol en una habitació de 2 metres i mig d'amplada per 3 i mig de llarg, sense llum ni finestres, només acompanyat per un matalàs, una manta de quadres, un orinal, unes quantes revistes i un petit televisor. Fa 25 dies que està tancat aquí dins. You want
it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
L'estat físic del futbolista és deplorable.
porta un xandall de color gris i no s'ha pogut dutxar ni afaitar durant tot el segrest. La policia li ofereix anar a un hotel a Saragossa, descansar, arreglar-se i l'endemà al matí anar tranquil·lament cap a Barcelona. Ell s'hi nega. Vol marxar ja. Vol veure la família i, a més, diumenge hi ha partit contra el Madrid i no para de repetir que ell el vol jugar.
La comitiva posa rumb a Barcelona mentre la ràdio informen que la selecció espanyola acaba de guanyar per primera vegada la història a Anglaterra a camp contrari i sense Quini, el seu jugador estrella. Aviat, però, s'hi afegeix una altra informació d'última hora.
En el momento en que ya se liberó a Quini, lógicamente lo comunicamos a Marineve en la primera, a la jefatura y a todo el mundo. Ya en la prensa, a los pocos minutos, ya interrumpieron todos los programas que tenían para decir que Quini había sido liberado, que había sido encontrado en Zaragoza y que la policía de Barcelona lo traía para Barcelona. Y en el recorrido, los peajes hasta nos lo abrían para no pagar, para poder seguir la caravana. Y entrar en la ciudad nos costó un montón. Bueno, y llegar a la jefatura, aquello fue ya como para atropellar a la gente, porque es que se agolparon allí de tal manera que era imposible llegar a la jefatura.
Són 2:45 de la matinada, però allí s'hi han aplegat milers de persones. Banderes del Barça, d'Astúries, senyeres, sembla la celebració d'un títol blaugrana a la plaça Sant Jaume, però canviant el balcó de la Generalitat per la prefectura de policia de Via Laietana.
El hecho ocurrió poco después de las 10 de la noche y el futbolista, con la emoción propia del momento, después de 24 días de secuestro, lo relataba así en una improvisada rueda informativa.
¿Los 24 días has estado en el mismo sitio, Quini?
Sí, los 25 días, sí.
¿Podrías hacernos una historia somera de cómo se han producido todos estos días en la vida de Quini?
Bueno, pues simplemente que yo me metieron allí en un cuarto, yo a ellos nunca los he visto. Solamente me decían que tuviese, que me tranquilizase, porque a mi persona no le iba a pasar absolutamente nada, pasase lo que pasase, si los cogían como si no los cogiesen, que sabían que era un gran deportista, que una gran persona y que ellos también me admiraban y que no me iba a pasar nada, que estuviese muy tranquilo.
¿Cuál ha sido el trato que han tenido?
Sí, siempre en el mismo sitio. El trato, pues conmigo, bien. Yo no los conozco, pero la verdad, bien. No me puedo quejar porque ellos se portaron bien conmigo.
¿Recuerdas cómo fue todo desde el principio?
Pues, yo no sé, yo creo que ahora mismo prefería no acordarme de... Y además no estoy... No sé, a lo mejor...
L'endemà mateix, el nou blaugrana reincorpora els entrenaments de l'equip. Tot i la predisposició, però, no arriba a temps de posar-se a punt per jugar diumenge i el Barça perd per 3-0 contra el Real Madrid al Santiago Bernabéu. Passats uns dies de l'alliberament, el mateix Quini va poder explicar tot el que li havia passat.
Tot va començar al vespre del diumenge 1 de març, després del partit contra l'Hèrcules, al Camp Nou, quan Quini va agafar el seu Ford Granada per anar a l'aeroport. Havia de recollir la seva dona i els dos fills, que a les 21:35 minuts arribaven de Gijón. De camí, es va aturar a la gasolinera de la plaça Comas, al barri de les Corts de Barcelona. Allí, mentre omplia el dipòsit, va veure com una furgoneta Mercedes DKB se li aturava al darrere. Quan tornava de pagar, dos homes se li van acostar. Un d'ells li va ensenyar un revòlver de la marca Colt 45, antic i mig rovellat. Així ho explicava el mateix Quini.
I al coger el cotxe, pues... Dos tíos me cogieron con una pistola en la cabeza, me metieron en el coche, me metieron en el otro sitio, allí arrodillado, con la pistola en la cabeza y me llevaron. Y la verdad pues que son momentos pues muy difíciles, que lo pases muy difícil.
Els segrestadors van agafar els dos vehicles fins a un carrer més enllà, just al costat del mercat de les Corts. Allí van deixar aparcat el Ford Granada del futbolista. Llavors li van posar una caputxa negra al cap, li van lligar el coll amb cinta adhesiva i li van lligar també les mans. Un cop immobilitzat, el van ficar dins d'una caixa de fusta. Així, arraulit en una posició fetal, va fer el trajecte fins a l'edifici on el van tancar. Ell llavors no ho sabia, però l'havien portat fins a Saragossa. Eren els baixos del que fins a llavors havia estat un taller de motos.
Allí, els segrestadors hi havien construït un zulo que no feia ni 9 metres quadrats. El van fer entrar per una porteta que hi havia al sostre. Quan es va treure la caputxa, es va trobar amb un matalàs de goma, un sac de dormir i un cubell. allò seria casa seva. Durant els següents 25 dies no en sortiria ni un moment. S'alimentava a base d'entrepans que li llançaven per la trampeta, juntament amb algunes revistes per ajudar-lo a passar el temps. La millor notícia, diu, va arribar a l'últim moment, quan li van oferir un petit televisor portàtil que l'ajudava a matar les hores.
Yo creo que todavía lo pasa peor la gente que está afuera o los familiares, porque ellos sí que no saben en qué condiciones te puedes encontrar tú. Pero tú allí, pues normalmente, aunque estés muy mal, tú sabes que a la familia no les va a faltar de nada, ¿no? Tuvieron el apoyo de toda la ciudad, de toda España, pero yo creo que en general Barcelona se ha volcado completamente con mi familia y es una cosa que eso no se puede olvidar nunca jamás en la vida.
Él estaba allí y procuraba, porque había visto películas, procuraba no verle la cara, porque en ningún momento le había visto la cara. Y entonces cuando le pasaban, le bajaban en el bocadillo, se lo bajaban, como si fuera un pajarito que le daba de comer, pues él procuraba no ver la cara, que no lo he visto. Él siempre decía que no lo he visto. ¿Por qué? Porque dice, como yo les vea la cara, cuando se entregue el dinero, si es que lo piden, él en su pensamiento dice, me van a matar. Y él llegó un momento a pensar de que lo mataba. Y el momento más difícil fue ese, la entrada de la policía, dice, ya me matan, ya estoy muerto.
Cuando abrieron la puerta de arriba, que yo me encontré ahí abajo, lo primero que veo es una pistola impresionante allí, y entonces, claro, fue una impresión muy grande, porque yo pensé que me iban a matar en ese momento, ¿no? Y resulta que era la policía que me venía a liberar. Sales de allí y, no sé, sales un poquitín atontado, ¿no? Aturdido, no sabes. Y entonces, pues, hice el viaje para Barcelona porque me decían que quedase en Zaragoza a dormir esa noche y tal. Y dije que no, que si no me llevaban, que yo me marchaba andando, pero que yo iba para Barcelona esa noche, como hay Dios.
Ara ja sabem el com, però no el qui. Qui eren els segrestadors, Albert?
Eren tres homes, Fernando Martín, Víctor Manuel Díaz i Eduardo Sendino. Dos mecànics i un electricista que estaven a l'atur després d'haver hagut de tancar el taller de motos que compartien, al carrer Jerónimo Vicenç de Saragossa. Tenien 26, 27 i 28 anys. El primer el van detenir a Ginebra. El segon el van enganxar infraganti durant l'alliberament. I el tercer el van detenir poques hores després gràcies a les confessions dels altres dos.
Eran unos desgraciados. Gente en paro, no tenían duro, no sabían cómo salir del momento negro por el que atravesaban y planificaron secuestrar a alguien. No se le ocurrió otra cosa nada más que planificar. Por eso nos costó mucho detenerlo o saber de ellos, porque no tenían antecedentes, no habían tenido relación con ningún delincuente.
Ofegats pels deutes i sense perspectiva de millora a l'horitzó, havien fet una aposta arriscada, segrestar un personatge públic i demanar un rescat.
Pero es que al principio estos secuestradores no pensaban secuestrar a Kini ni a un futbolista. Habían pensado en una persona pública folclórica, una mujer, habían pensado. Pero barajaron en el estudio que hicieron previo al secuestro, porque esto lo planificaron bien, pensaron que le iba a dar muchos problemas. Entonces dijeron, hay que buscar una persona que tenga un respaldo económico, bien por él, que tenga mucho dinero, o que haya alguna institución que lo respalde. Y planifica de que la mejor persona para secuestrar es un futbolista. Y si es del Barça, mejor. Y si es una persona que no le va a causar problemas, porque ellos sabían, habían estudiado la vida de Kini. Kini era una persona humilde, muy sociable, y sabían de antemano que por el carácter de esa persona, muy posiblemente no les daría problemas. Y decidieron Kini precisamente por ser una excelente persona. O sea que la planificación estaba estudiada desde el primer momento.
Dos anys després es va celebrar el judici. Els van condemnar a 10 anys de presó per detenció il·legal i tinença il·lícita d'armes i a pagar una indemnització de 5 milions de pessetes al jugador pels danys que li havien causat. Kini, però, no els va voler cobrar mai. I no només això, sinó que uns anys després va demanar trobar-se novament amb ells.
Y él me fue a pedir perdón y yo dije que desde ese mismo momento que estaban perdonados, que no tenía nada en contra de ellos.
Abans de marxar, els va donar el número de telèfon. Si mai necessitaven res, li podien trucar. El Barça, trasbalsat pel segrest, va acabar perdent aquella lliga. Tot i els 25 dies de captiveri, però, Kini es va endur el trofeu Pichichi com a màxim golejador del campionat. El 27 de febrer del 2018, Enrique Castro, Kini, va morir després de patir un infart. Tenia 68 anys. Al seu funeral, al camp del seu Sporting de Gijón, club que l'havia vist créixer com a futbolista i en el que va passar els últims anys com a delegat de l'equip, hi van assistir 14.000 persones. Des d'aquell dia rep el nom d'Estadi El Molinón Enrique Castro Quini. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Sigues propietari de la teva energia. Posa llum a la foscor i aprofita l'ajuda de la Unió Europea per la instal·lació de panells solars, amb un estalvi de fins al 40% del total de la teva instal·lació. Beckel, especialistes en instal·lació de panells solars per l'autoconsum. Amb Beckel posaràs llum a la foscor.
Crims. Guionistes Lídia Oriols i Sílvia Comet. Cas d'avui, Albert Mercader. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
Attention, que llega el brujo. El bueno, el canela en rama. Cuando menos te lo esperas, balón que entra por la escuadra. La vida es un puro juego y no hay que tenerle miedo. Se gana, se pierde y qué, hay que ser un caballero. Bendito tu ritmo que enseña a ganar. La clase, el estilo, la pura bondad. Ahora, Kini, ahora, tú sabes que es triunfar. Triunfar es ser pichichi en la conciencia, number one. Ahora, Kini, ahora, Kinocho del No Camp, el 9 del Sporting, el carisma popular. Ahora, Kini, ya. Ahora, Kini, ahora. Tú sabes que es triunfar. Triunfar es ser pichichi en la conciencia, number one. Ahora, Kini, ahora. Kinocho del No Camp, el 9 del Sporting, el carisma popular. Ahora, Kini, ya. Contigo no pudo el AMPA, España conmocionada. Patrón de los bien nacidos, tu vida no es cuento de hadas. Se rueda Kini en el campo, vitamina para el gol. Y un suspiro y el aplauso emociona al Molinón. Brujo, maestro, gurú del balón. Tú haces que el viento se ponga a favor. Ahora, Kini, ahora, tú sabes que es triunfar. Triunfar es ser pichichi en la conciencia, number one. Ahora, Kini, ahora, Kinocho del No Camp, el 9 del Sporting, el carisma popular. Ahora, Kini, ahora, tú sabes que es triunfar. Triunfar es ser pichichi en la conciencia, number one. Ahora, Kini, ahora, Kinocho del No Camp, el 9 del Sporting, el carisma popular. Ahora, Kini, ya.